Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Presó sense fiança pels 7 CDRs detinguts dilluns en el marc de l'operatiu Judes de la Guàrdia Civil acusats de terrorisme. El cas continua sota secret de sumari. Montse Manent.
En declaracions a la xarxa, el portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha criticat de nou haver conegut la decisió del jutge a través d'una filtració a la premsa i ha titllat tot el procés de persecució contra el moviment independentista.
I si això es confirma, la valoració que en fem és que és un pas més, és el colofó d'aquest barran procediment, d'aquest barran espectacle mediàtic en què s'ha intentat condemnar des del primer minut a 9 persones sense que hagin tingut ni tan sols un judici i que manifesta aquesta voluntat d'escarment i de persecució per part de l'estat espanyol contra el moviment independentista i contra qualsevol moviment que li planti cara, no?
L'enviament a presó dels 7 CDRs ha provocat una picabaralla al ple del Parlament durant la segona i última sessió del debat de política general, una picabaralla que ha acabat amb l'expulsió del diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa.
Els diputats de la CUP han abandonat l'hemicicle en conèixer la decisió de l'Audiència Nacional. El portaveu del grup, Carles Riera, ha reclamat una resposta institucional al que consideren una situació d'excepcionalitat democràtica i també ha demanat la convocatòria urgent de la Junta de Portaveus.
I sol·licito una suspensió temporal del ple i una convocatòria urgent de la Junta de Portaveus per tal d'acordar entre els grups parlamentaris la resposta institucional que aquest fet...
Senyor Riera,
ja li anticipo que pel que fa al grup parlamentari de la CUP no podem normalitzar la vida institucional amb una situació d'excepcionalitat democràtica i de repressió.
Senyor Riera,
per tant, nosaltres
abandonarem el ple... Senyor Riera, no té la paraula,
sisplau.
La Diputació de Barcelona reclama la condonació del deute de les famílies vulnerables que Endesa reclama als ajuntaments. Ho ha fet en una moció que ha comptat amb el suport de tots els grups, tret de Ciutadans i el Partit Popular, que s'han abstingut.
La socialista Pilar Díaz ha assegurat que els consistoris no el pagaran.
Hem de veure com es pot afrontar el deute que es pugui generar en el futur. Pel que fa al deute que reclamen, nosaltres ho hem de dir. Nosaltres, d'entrada, aquí es demana la condonació, però nosaltres, d'entrada, no el reconeixem.
Cop policial contra els robatoris a domicilis a Tarragona. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous 4 persones que formaven part d'una banda organitzada.
3 periodistes que cobrien l'operatiu han estat agredits pels veïns d'un dels barris on ha intervingut la policia. Han rebut cops i trets de balins.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Quan els periodistes ja estaven recollint i els Mossos ja havien marxat, els 3 reporters han estat agredits per veïns de la zona. A la redactora de l'Agència Catalana li han donat un cop a la càmera i l'han rodejat diverses persones. Tots 3, a més, han patit una pluja de balins disparats des d'algun dels habitatges que han acabat tocant els 2 treballadors de la televisió pública, resultant ferits lleus.
I en cultura, Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, el Festival de Portaferrada comptarà amb uns 2 milions d'euros anuals els propers 4 anys i tindrà el pressupost més elevat de la història.
El festival seguirà sota la gestió de l'empresa de Project després de ser l'única que optava al nou concurs de concessió de cara al proper quatrienni.
Televisió Costa Brava, Joana Valent.
S'incrementarà en 500.000 d'euros anuals el pressupost de contractació artística que ara es fixa en 1.250.000 euros. També s'estableix que s'allargarà més el festival amb almenys una vintena d'espectacles a l'Espai Port, 7 al Guíxols Arena, 5 al Teatre Auditori i 4 a l'Església. D'aquests espectacles, un mínim de 13 hauran de ser internacionals exclusius a Catalunya per tal de garantir la qualitat de la marca Portaferrada i que esdevingui un projecte de país.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continua aquest dijous de temps estable a la major part del país. A hores d'ara el sol llueix amb força a la major part de comarques i tan sols trobem l'aparició d'alguns núvols d'evolució a punts de muntanya, per exemple, del ple litoral nord, també cap a l'interior de les comarques de Girona i sectors del Pirineu, així com també alguns núvols baixos cap a punts de la costa nord catalana. Tots aquests núvols són poc importants i en principi no haurien de portar precipitacions durant aquesta tarda, per tant continuarem parlant d'aquesta estabilitat i de temperatures que són més altes respecte a les últimes 24 hores. De fet, esperem temperatures màximes al voltant dels 30 graus, a punts, per exemple, de Ponent, també cap a la Vall de l'Ebre i a la resta del país. Tindrem també temperatures màximes entre els 26, 27, 28 graus. Són temperatures uns 2-3 graus més altes respecte a les últimes hores. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Vila. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, doncs aquesta hora veiem per càmeres complicacions destacades, retencions habituals aquesta hora de la tarda a vies properes a Barcelona. Comencem a destacar l'autopista P7 amb aturades des de Mollet fins a Barberà en direcció sud, uns 7 quilòmetres de circulació molt lenta amb cues. En aquesta autopista P7 també hi ha intensitat del Papiol per enllaçar amb la B23 i en aquesta B23 veiem per càmeres cues tant al Papiol en sentit sud com a Esplugues d'entrada cap a l'avinguda en Diagonal. També destaquem altres vies, per exemple la C-17 a Parets, amb aturades habituals en direcció sud a aquesta hora de la tarda. També la C-58 força plena per accedir cap al nus de la Trinitat. També la C-32 perquè trobareu l'antitud a Sant Boi en els dos sentits de la marxa. I també destaquem l'A-2 a Sant Joan d'Espí i a cues tant en direcció sortida, en direcció Lleida, com per accedir al nus de la Trinitat. També destaquem unes obres que afecten el tram de Jorba amb cues en direcció Barcelona i un accident en aquesta autovia 2 a Lleida que talla un carril en direcció Barcelona. Compte. També les rondes força plenes a aquesta hora, molt volum de trànsit, sobretot la B20 en direcció Nus de la Trinitat. Això és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Presó sense fiança pels 7 CDRs detinguts dilluns en el marc de l'operatiu Judes de la Guàrdia Civil, acusats de terrorisme. El cas continua sota secret de sumari.
El jutge Manuel García Castellón ha fet cas a la petició del fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, i ha enviat a la presó els 7 detinguts acusats de terrorisme. La fiscalia els acusa de participació en els delictes de tinença d'explosius, conspiració pel delicte d'estralls i d'integració en grup organitzat o organització criminal de naturalesa terrorista amb la finalitat de subvertir l'ordre constitucional i alterar greument la pau pública.
Els 7 CDRs han declarat aquest dijous al matí a l'Audiència Nacional. Ho han fet en vistes individualitzades de mesures cautelars a causa del secret de sumari.
El jutge García Castellón els ha interrogat d'un en un, només en presència de cada un dels seus advocats. Els dos detinguts a Sabadell, que el mateix dilluns van quedar en llibertat amb càrrec, seran citats a declarar a l'Audiència Nacional en els pròxims dies. Els primers en declarar davant del jutge han estat els dos acusats defensats per advocats d'ofici. Al matí, polítics dels grups independentistes i familiars s'han concentrat a prop de l'Audiència Nacional per donar suport als detinguts i acompanyar els familiars i amics.
Doncs les declaracions dels 7 detinguts han estat acompanyades de les crítiques de les seves defenses. Els advocats dels detinguts han denunciat la vulneració absoluta de drets dels acusats.
En declaracions a la xarxa, el portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha criticat de nou haver conegut la decisió del jutge a través d'una filtració a la premsa i ha titllat tot el procés de persecució contra el moviment independentista.
I si això es confirma, la valoració que en fem és que és un pas més, és el colofó d'aquest barran procediment d'aquest gran espectacle mediàtic en què s'ha intentat condemnar des del primer minut a 9 persones sense que hagin tingut ni tan sols un judici i que manifesta aquesta voluntat d'escarment i de persecució per part de l'estat espanyol contra l'independentista i contra qualsevol moviment que li planti cara, no?
L'estratègia dels advocats passa ara per demanar que la major part de les diligències de la Guàrdia Civil siguin considerades il·legals i quedin fora de la investigació i, a nivell popular, la mobilització permanent del carrer.
Per una banda, impugnar totes les claríssimes i constants irregularitats que s'han viscut en aquest procés i, per altra banda, sol·licitar tan aviat i tantes vegades com sigui possible l'immediat alliberament d'aquestes persones en termes jurídics i en termes socials i polítics. Creiem que la millor manera que siguin el més aviat possible a casa és una estratègia de mobilització constant.
Precisament, l'ANC i altres col·lectius sobiranistes han convocat ja mobilitzacions aquest vespre davant els ajuntaments de tots els municipis catalans.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'enviament a la presó dels 7 CDRs ha provocat una pica baralla en el ple del Parlament durant la segona i última sessió del debat de política general. De fet, els diputats de la CUP han abandonat l'hemicicle en conèixer la decisió de l'Audiència Nacional. Per tot plegat, s'ha convocat una junta de portaveus extraordinària. Seguint l'última hora hi ha la nostra companya Mònica Hernández. Mònica, bona tarda.
Bona tarda. Doncs avui estem vivint escenes inèdites aquí al Parlament de Catalunya. Ara mateix la que es viu a la sala de premsa de la Cambra Catalana, amb una roda de premsa conjunta de tots els diputats de Ciutadans que estan donant la seva versió del que ha passat avui a l'hemicicle. I com deies, escenes també inèdites d'atenció després de l'empresonament dels 7 membres del CDR ordenat per l'Audiència Nacional. La CUP, com explicàveu, ha abandonat l'hemicicle, ha demanat que se suspengués el ple i també ha sol·licitat la convocatòria urgent d'aquesta Junta de Portaveus, de la qual encara n'estem pendents. Un cop acabades les votacions del debat, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana també han demanat la celebració d'aquesta Junta de Portaveus extraordinària i els diputats independentistes, aleshores, han fet crits en favor de la llibertat. Això ha encès els ànims de Carlos Carrizosa, de Ciutadans, que ha assegurat que se sentia amenaçat. Carrizosa ha estat cridat a l'ordre en tres ocasions pel president del Parlament, per Roger Torrent, que finalment l'ha expulsat de l'hemicicle. Escoltem aquest moment.
I sol·licito una suspensió temporal del ple i una convocatòria urgent de la Junta de Portaveus per tal d'acordar entre els grups parlamentaris la resposta institucional que aquest fet...
Senyor Riera,
ja li anticipo que pel que fa al grup parlamentari de la CUP no podem normalitzar la vida institucional en una situació d'excepcionalitat democràtica i de repressió.
Senyor Riera.
I per tant nosaltres...
Senyor Riera,
abandonarem
no té
el
la paraula,
i...
sisplau.
Des del rebuig, com sempre, més profund a la violència, tinguem clar que el nostre projecte polític només es defensa des del pacifisme i les urnes. Demanem la convocatòria d'una junta de portaveus per denunciar la violència, les formes, l'aplicació de la llei antiterrorista, aquestes 7 persones que acaben de decretar que ingressin a presó.
Vergüenza y pena que siente este presidente del grupo parlamentario al estar en un parlamento en el que se está amparando a personas que mediante una resolución judicial han ingresado preventivamente en prisión presuntamente por hechos gravísimos como son atentar.
Doncs aquí el PSC, també els comuns que han intentat fer de mediadors per rebaixar aquesta tensió que, com us deia, ens ha portat aquesta Junta de Portaveus que se celebrarà de manera extraordinària d'aquí uns minuts i que també ens manté pendents amb aquesta sala de premsa on hi estan desfilant els diferents grups parlamentaris amb aquesta roda de premsa ara mateix multitudinària on hi participen tots els diputats de Ciutadans. Abans de tota aquesta esbroncada que hi ha hagut avui al Parlament de Catalunya s'han sotmès a votació diverses resolucions. Per exemple, la Cambra Catalana ha demanat o ha aprovat que es demani l'amnistia dels presos i la retirada també de la Guàrdia Civil. En concret, ha tirat endavant una proposta que defensava una resposta de consens a la sentència del judici del procés i que també remarcava que el Parlament es compromet a treballar per trobar solucions per aconseguir la llibertat dels presos a través de l'aplicació de l'amnistia. Ara mateix, els diputats de Ciutadans que estan abandonant aquesta sala de premsa del Parlament de Catalunya ho fan també entre corredisses dels periodistes i veurem si ja a partir de 7:45 del vespre es podem explicar si aquesta Junta de Portaveus ja ha arrencat i en quin punt ens trobem aquí en aquesta tarda inèdita del Parlament de Catalunya.
Val, doncs gràcies, Mònica Hernández, i efectivament estarem pendents d'aquesta última hora des del Parlament de Catalunya. Més qüestions, i encara en la crònica judicial, els 6 regidors de Badalona, absolts del delicte de desobediència, haver anat a treballar el 12 d'octubre de 2016, titllen la decisió de la Fiscalia de recórrer la sentència d'intent de generar por i restringir els drets polítics. Asseguren que eren conscients que la decisió del tribunal del passat 9 de setembre no era el punt i final d'aquest procés. Ara el fiscal demana que l'Audiència Provincial de Barcelona revisi el cas. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti García.
Per aquesta sentència absolutòria, el fiscal ara procedeix a interposar un nou recurs, defensant que els regidors van danyar, segons assegura, els valors socials i culturals associats a la Fiesta Nacional. El regidor del grup municipal d'Esquerra, Oriol Lladó, afirma que ja eren conscients que la darrera resolució no era un punt i final i titlla aquesta situació de preocupant. Lladó afirma que la Fiscalia pretén fomentar la por i restringir els drets polítics.
És un recurs, insisteixo, molt dur, demana la nul·litat de la sentència, és a dir, que va realment molt enllà. L'hem d'estudiar bé, a partir d'aquí, doncs, ara hem parlat amb l'Agnès, doncs, amb l'advocat, amb el senyor Vandereinde, per veure què és el que fem a partir d'ara. No ens sorprèn, malauradament, està en aquesta lògica de perseguir i d'atemorir càrrecs electes en l'exercici dels seus drets polítics.
El Ministeri Públic insisteix que els regidors d'Esquerra i Guanyem Badalona en Comú van concórrer en un delicte de desobediència per obrir el Viver el 12 d'octubre de 2016.
La Diputació de Barcelona reclama la condonació del deute de les famílies vulnerables que Endesa reclama als ajuntaments. Ho ha fet en una moció que ha comptat amb el suport de tots els grups, tret de Ciutadans i el Partit Popular, que s'han abstingut. Ha estat, per cert, el primer ple des de la constitució del nou cartipàs de l'ens supramunicipal.
L'amenaça d'Endesa de tallar la llum a les persones vulnerables si els ajuntaments no paguen el que deuen a l'elèctrica ha arribat al ple de la Diputació. Junts per Catalunya, Tots per Terrassa, En Comú Guanyem, Esquerra Republicana i el PSC han aprovat una moció que, entre d'altres coses, reclama que es condoni aquest deute. La socialista Pilar Díaz ha assegurat que els consistoris no el pagaran.
Hem de veure com es pot afrontar el deute que es pugui generar en el futur. Pel que fa al deute que reclamen, nosaltres ho hem de dir. Nosaltres, d'entrada, aquí es demana la condonació, però nosaltres, d'entrada, no el reconeixem.
PP i Ciutadans s'han abstingut perquè consideren que qui ha de solucionar el problema és la Generalitat i la moció li treu responsabilitat. El ple de la Diputació també ha tirat endavant un text que dona suport a la tasca de l'ONG Proactiva Open Arms i ha aprovat tornar a penjar el llaç groc de la façana de la seu principal de l'ENS de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un fet que no es produirà almenys fins que no passi el període electoral.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Cop policial contra els robatoris a domicilis a Tarragona. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous quatre persones que formaven part d'una banda organitzada. S'han fet diverses entrades a domicilis de la ciutat i també d'altres municipis. Per cert, que tres periodistes que cobrien l'operatiu han estat agredits pels veïns d'un dels barris on ha intervingut la policia. Han rebut cops i trets de balins. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Aquest matí, tres periodistes de TV3 i de l'Agència Catalana de Notícies han rebut trets de balins mentre cobrien una operació policial dels Mossos d'Esquadra al barri de Camp Clar, a Tarragona, contra una banda especialitzada en robatori a domicilis. Quan els periodistes ja estaven recollint i els Mossos ja havien marxat, els tres reporters han estat agredits per veïns de la zona. A la redactora de l'Agència Catalana li han donat un cop a la càmera i l'han rodejat diverses persones. Tots tres, a més, han patit una pluja de balins disparats des d'algun dels habitatges que han acabat tocant els dos treballadors de la televisió pública resultant ferits lleus. El Col·legi de Periodistes ha lamentat aquest tipus de fets i ha exigit a través d'un comunicat que es garanteixi la tasca dels periodistes en condicions de seguretat. El dispositiu policial s'ha centrat a la ciutat de Tarragona, concretament als barris de Camp Clar i Torreforta, així com a Reus. En total s'han realitzat tres entrades, una en cada lloc i quatre detencions. A les 13 hores, segons informen els Mossos, l'operatiu s'ha donat per finalitzat, però continuen les investigacions i les accions estan sota secret de sumari.
I encara en la crònica policial, avui s'ha reprès la recerca del nadó llançat pel seu pare de 16 anys al riu Besòs, a Sant Adrià.
Després de tot un dia i una nit de treballs, Mossos d'Esquadra, bombers de la Generalitat i de Barcelona han reprès a 7:45 del matí les tasques de recerca per localitzar el nadó. Diversos efectius rastregen els 800 metres des d'on es va trobar una maleta amb sang fins a la desembocadura al mar. Unitats subaquàtiques i canines pentinen la zona de canya del riu. Mentrestant, el presumpte homicida ja ha ingressat a un centre de menors en règim tancat. La fiscalia ho considera un assassinat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Tret de sortida, la 65a Fira de Sant Miquel. El rerefons de la polèmica pels baixos preus de la fruita seca i la vinya. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, l'encarregada d'inaugurar el certamen, s'ha compromès a treballar per aconseguir preus justos al camp davant les demandes que li feien els pagesos a les portes de la fira. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Jordà ha assegurat que arribaran fins on hi hagi marge per aconseguir que el sector no registri pèrdues.
Parlem de productes que tenen un valor afegit, i que no hi ha dret, que no hi ha dret que moltes vegades l'avellana de Reus, que és una avellana fantàstica, que hem de donar-li el valor que té, la manguem en pasta i la manguem a Itàlia. I no hi ha dret que anem a comprar l'oli boníssim a Itàlia, embotellat a Itàlia, però que el comprem als supermercats d'aquí i que l'oli sigui comprat aquí. I no hi ha dret que els lineals del súper, un producte de l'excel·lència del cava, es vengui 1,50 €. Si no aconseguim canviar aquest paradigma, no ens en sortirem.
També ha assistit la inauguració el secretari general d'Agricultura i Alimentació del Ministeri, Fernando Miranda, que ha defensat l'oposició de l'executiu estatal respecte als plans d'arrencada de fruita. Miranda considera que cal buscar noves solucions per fer front a la crisi de preus del sector.
Yo creo que ya han pasado los tiempos en los que el Estado o las comunidades autónomas les tenemos que decir a los agricultores, a los ganaderos, qué poner o qué quitar. Ellos ya son los que tienen que saber qué poner o qué quitar en cada momento en función de lo que es más rentable y lo que es menos rentable.
La Fira de Sant Miquel s'allargarà fins diumenge i compta amb la presència de 317 expositors repartits en una exposició de 54.000 metres quadrats.
Precisament avui les cinc principals cooperatives d'avellana del Camp de Tarragona s'han agrupat per defensar els seus interessos en aspectes com ara la promoció del producte. Aquestes cooperatives, que representen un 90% de la producció total del país, confien ara en rebre el reconeixement de circumscripció econòmica. La nova ràdio, David Fernández.
La unió de les principals cooperatives productores d'avellana del país ha de servir perquè el sector afronti de manera unitària aspectes estratègics com ara la comercialització, la promoció del producte, tant a nivell nacional com estatal o europeu, i a més també els permet acollir-se conjuntament a ajudes europees com ara els fons FEDER. Àngel Xifré és el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Tarragona.
Jo crec que és un pas molt important perquè era un sector que, tot i que són pocs, són cinc cooperatives, no són gaires, el fet de que s'uneixin doncs, fa que els doni una força que fins ara no tenien. Crec que cal valorar l'esforç que fan aquestes cooperatives per poder treballar conjuntament i d'aquesta manera doncs, posar molt més en valor el producte de l'avellana.
Aquest anunci s'ha fet avui a Reus en el marc de la presentació de les jornades Temps d'Avellana, que promocionaran aquest producte tant al Camp de Tarragona com a les comarques gironines entre el 5 i el 24 d'octubre.
En cultura, Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, el Festival de Portaferrada comptarà amb uns 2 milions d'euros anuals els propers 4 anys i tindrà el pressupost més elevat de la història. El festival seguirà sota la gestió de l'empresa The Project després de ser l'única que optava al nou concurs de concessió de cara al proper quatrienni. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. The Project ha tornat a guanyar el concurs públic per portar el Festival de la Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols els propers 4 o 5 anys amb una proposta que supera totes les bases mínimes que exigia el contracte. Així doncs, s'incrementarà en 500.000 d'euros anuals el pressupost de contractació artística que ara es fixa en 1.250.000 euros. També s'estableix que s'allargaran 9 nits més al festival amb almenys una vintena d'espectacles a l'Espai Port, 7 al Guíxols Arena, 5 al Teatre Auditori i 4 a l'Església. D'aquests espectacles, un mínim de 13 hauran de ser internacionals exclusius a Catalunya per tal de garantir la qualitat de la marca Portaferrada i que esdevingui un projecte de país. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols.
Si ja veníem sent la referència com a festival més antic, passar a ser desenvolupar un projecte que jo crec que és un projecte que en l'àmbit cultural volem ser un projecte de país amb una referència important en tots els àmbits, en els àmbits de les arts escèniques, les musicals, també un punt de trobada per a especialistes i professionals, que és el que s'ha vingut trobant amb el Festival Singlot.
El consistori vol que el certamen no esdevingui elitista malgrat el salt qualitatiu. Per això s'estableix que el preu mitjà de l'entrada serà de 50 euros.
I Balaguer es prepara per celebrar la ruta literària en homenatge a Teresa Pàmies aquest diumenge. Marcada dins les activitats de celebració del centenari del naixement de l'escriptora, s'ha preparat un programa d'activitats per homenatjar l'escriptora balaguerina. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
L'Ajuntament de Balaguer ha organitzat per aquest diumenge des de l'estació de Lleida fins la casa natal de la difunta escriptora al carrer Pinto Borràs 12. La ruta, emmarcada en l'any Pàmies pel centenari del naixement, pretén entendre l'obra de l'escriptora des de diverses vessants, conèixer la seva vida i llegir alguns dels seus fragments. L'any Teresa Pàmies és una de les efemèrides de la Generalitat que ha inclòs com a commemoració del govern d'aquest any i que està impulsada per la Institució de Lletres Catalanes. La lectura dels textos anirà a càrrec de la Biblioteca que a Margarita de Montferrat i el Museu de la Noguera amb la presència de companyia La Ver del Poblet. Des de Balaguer s'ha preparat un programa d'activitats per homenatjar l'escriptora que inclou, a més de la ruta, un espectacle al Teatre Municipal com a actes destacats.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Demà divendres comencen les superdivisions de tenis taula.
En categoria masculina, els dos únics equips catalans participants de la màxima categoria s'enfronten demà entre ells. El Borges Vall rebrà a partir de les 6 de la tarda el Cercle Escala.
Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
torna la superdivisió masculina i, en conseqüència, torna el tenis taula nacional a les Borges Blanques. La Sisa Borges Vall estrena la temporada en aquesta competició domèstica a casa aquest divendres i davant un altre equip català com és l'Escala. Els garriencs arriben a l'inici de la competició després de superar com a primer de grup la fase de l'Europe Cup i sent conscients que l'UMK Elem de Rússia serà el seu rival a la següent fase. Tot i això, cal centrar-se ara en la superdivisió masculina i en començar-la amb la dinàmica més positiva possible, i és que per assolir els objectius marcats pel club cal sumar el màxim de victòries possibles. Uns objectius que, segons Enric Vall, president del club, són aquests.
Nosaltres, el nostre objectiu número 1 és, evidentment, sempre quedar entre els sis primers perquè tenir dret a jugar a l'ETU, que l'ETU és una competició doncs, que, a més doncs, de ser del gran nivell, te dona l'oportunitat de conèixer Europa i de que et coneguin a tu també, no?
El partit entre la Sisa Borges Vall i el CER L'Escala serà aquest divendres a les 6 de la tarda al Centre de Tecnificació de les Borges Blanques.
Mentre que en categoria femenina, demà el Girbau Vic rebrà a les 8 el Santa Eulàlia d'Eivissa, mentre que dissabte es viurà el debut històric del Reus, que rebran l'Hispalis de Sevilla.
En waterpolo, demà, cita europea pel Mataró i el Mediterrani.
Comença la segona fase prèvia de l'Eurocup masculina i el Centre Natació Mataró acull el grup F, en què els locals s'enfrontaran en el primer partit al Montpellier francès a partir de 6:15 de la tarda. L'altre representant català en aquesta fase, el Club Esportiu Mediterrani, s'enfrontarà a Croàcia, al Mixcloc hongarès, des de 9:15. La competició s'allargarà fins diumenge i els dos millors de cada grup passaran ja a la fase eliminatòria.
I en hoquei patins, el Noia Freixenet rep demà el Liceo Gallec.
En la segona jornada de l'hoquei lliga masculina, els de Sant Sadurní de Noia van guanyar en la primera i miraran d'estrenar-se a casa davant la seva afició amb un segon triomf. Davant, però, tindran un rival en forma. Els gallecs van imposar-se en l'estrena fa una setmana el vigent campió de lliga, el Barça. El Noia Liceo es jugarà demà a 9:15 del vespre.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana arriba als cinemes la nova pel·lícula del director Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, ambientada en els primers mesos de la Guerra Civil i a la figura de l'escriptor Miguel de Unamuno. També s'estrena Hasta siempre, hijo mío, un drama xinès protagonitzat per dos matrimonis que s'adapten als grans canvis socials que viu el seu país durant 3 dècades. I Sylvester Stallone torna a interpretar un dels seus personatges més coneguts a Rambo Last Blood.
Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí.
L'actor Carra Elejalde interpreta l'escriptor Miguel de Unamuno a Mientras dure la guerra, la nova pel·lícula del director Alejandro Amenábar. L'any 1936, Unamuno va donar suport públicament a l'alçament militar contra la República, però la sagnia que va haver-hi i l'empresonament d'alguns intel·lectuals va fer que l'escriptor es replantegés el seu posicionament. El film repassa els darrers mesos de vida de l'escriptor a Salamanca i la seva figura contra...
Venderéis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir.
¡Feliz cumpleaños, chicos! ¡Felicidades!
Si fueran chico y chica, harían una pareja estupenda y tú y yo seríamos consuegros.
Sí. Seréis amigos siempre.
Hasta siempre, hijo mío, és un drama intimista que ressegueix la vida de dos matrimonis xinesos des de la dècada dels 80 fins a l'actualitat. Després de la tràgica mort d'un nen en un accident, els seus camins se separen. A mesura que passen els anys, els destins canviaran i es transformaran a causa de l'evolució de la Xina.
Jo
Tenía que contaros la verdad.
Y he vuelto a casa.
¡Tío John!
Para defender a la única familia que he tenido jamás.
A Rambo Last Blood, John Rambo és un home gran retirat al ranxo familiar. El seu descans, però, es veu interromput per la desaparició d'una neboda després de passar la frontera amb Mèxic. Quan descobreixi que darrere de la desaparició s'amaga un perillós càrtel que es dedica al tràfic de blanques, Rambo demostrarà que no ha oblidat les habilitats de combat que el converteixen en un enemic perillós.
Te voy a arrancar el corazón.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Presó sense fiança pels 7 CDRs detinguts dilluns en el marc de l'operatiu Judes de la Guàrdia Civil, acusats de terrorisme. El cas continua sota secret de sumari. Montse Manent.
En declaracions a la xarxa, el portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha criticat de nou haver conegut la decisió del jutge a través d'una filtració a la premsa i ha titllat tot el procés de persecució contra el moviment independentista.
I si això es confirma, la valoració que en fem és que és un pas més, és el colofó d'aquest barran procediment, d'aquest barran espectacle mediàtic en què s'ha intentat condemnar des del primer minut a 9 persones sense que hagin tingut ni tan sols un judici i que manifesta aquesta voluntat d'escarment i de persecució per part de l'estat espanyol contra el moviment independentista i contra qualsevol moviment que li planti cara, no?
L'enviament a la presó dels 7 CDRs ha provocat una picabaralla al ple del Parlament durant la segona i última sessió del debat de política general. L'estira i arronsa ha acabat amb l'expulsió de l'hemicicle del diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa.
Els diputats de la CUP han abandonat l'hemicicle en conèixer la decisió de l'Audiència Nacional. El portaveu del grup, Carles Riera, ha reclamat una resposta institucional al que consideren una situació d'excepcionalitat democràtica i també ha demanat la convocatòria urgent de la Junta de Portaveus.
I sol·licito una suspensió temporal del ple i una convocatòria urgent de la Junta de Portaveus per tal d'acordar entre els grups parlamentaris la resposta institucional que aquest fet...
Senyor Riera,
ja li anticipo que pel que fa al grup parlamentari de la CUP no podem normalitzar la vida institucional amb una situació d'excepcionalitat democràtica i de repressió.
Senyor Riera,
per tant, nosaltres abandonarem
el ple...
La Diputació de Barcelona reclama la condonació del deute de les famílies vulnerables que Endesa reclama als ajuntaments. Ho ha fet en una moció que ha comptat amb el suport de tots els grups, tret de Ciutadans i el Partit Popular, que s'han abstingut.
La socialista Pilar Díaz ha assegurat que els consistoris no el pagaran.
Hem de veure com es pot afrontar el deute que es pugui generar en el futur. Pel que fa al deute que reclamen, nosaltres ho hem de dir. Nosaltres, d'entrada, aquí es demana la condonació, però nosaltres, d'entrada, no el reconeixem.
Cop policial contra els robatoris a domicilis a Tarragona. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous 4 persones que formaven part d'una banda organitzada.
3 periodistes que cobrien l'operatiu han estat agredits pels veïns d'un dels barris on ha intervingut la policia. Han rebut cops i trets de balins.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Quan els periodistes ja estaven recollint i els Mossos ja havien marxat, els 3 reporters han estat agredits per veïns de la zona. A la redactora de l'Agència Catalana li han donat un cop a la càmera i l'han rodejat diverses persones. Tots 3, a més, han patit una pluja de balins disparats des d'algun dels habitatges que han acabat tocant els 2 treballadors de la televisió pública, resultant ferits lleus.
En cultura, Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, el Festival de Portaferrada comptarà amb uns 2 milions d'euros anuals els propers 4 anys i tindrà el pressupost més elevat de la història.
El festival seguirà sota la gestió de l'empresa de Project després de ser l'única que optava al nou concurs de concessió de cara al proper quatrienni.
Televisió Costa Brava, Joana Valent.
S'incrementarà en 500.000 d'euros anuals el pressupost de contractació artística que ara es fixa en 1.250.000 euros. També s'estableix que s'allargaran 9 nits més al festival, amb almenys una vintena d'espectacles a l'Espai Port, 7 en 5 al Teatre Auditori i 4 a l'Església. D'aquests espectacles, un mínim de 13 hauran de ser internacionals exclusius a Catalunya per tal de garantir la qualitat de la marca Portaferrada i que esdevingui un projecte de país.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continua aquest dijous de temps estable a la major part del país. A hores d'ara el sol llueix amb força a la major part de comarques i tan sols trobem l'aparició d'alguns núvols d'evolució a punts de muntanya, per exemple, del ple litoral nord, també cap a l'interior de les comarques de Girona i sectors del Pirineu, així com també alguns núvols baixos cap a punts de la costa nord catalana. Tots aquests núvols són poc importants i en principi no haurien de portar precipitacions durant aquesta tarda, per tant continuarem parlant d'aquesta estabilitat i de temperatures que són més altes respecte a les últimes 24 hores. De fet, esperem temperatures màximes al voltant dels 30 graus, a punts, per exemple, de Ponent, també cap a la Vall de l'Ebre i a la resta del país. Tindrem també temperatures màximes entre els 26, 27, 28 graus. Són temperatures uns 2, 3 graus més altes respecte a les últimes hores. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Vila. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora destaquem cues a alguns punts, com l'autopista P7 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona, fins a 7 quilòmetres d'aturades. A l'autovia A2, complicada la circulació amb cues a Sant Joan d'Espí en els dos sentits. També a Jorba en direcció Barcelona, com a conseqüència d'unes obres que tallen un carril. I també hem de destacar un accident que afecta el tram de Lleida, provocant el tall d'un carril en direcció la ciutat de Barcelona. Veiem per càmeres a més aturades encara la B23 a Esplugues, en direcció nord, també al Papiol, per enllaçar amb l'autopista AP7. Del Vallès destaquem la C-17 amb aturades a Parets, en direcció Barcelona. La B-30, molt carregada, tant a Cerdanyola com a Barberà, en direcció Sant Cugat del Vallès. I compta també amb la C-58. Veiem per càmeres retencions entre Montcada i pràcticament l'entrada a l'Avinguda Meridiana. Les rondes també força plenes, les dues vies registren circulació molt lenta aquesta hora del vespre, sobretot la B20 en direcció Nus de la Trinitat. Això és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Presó sense fiança pels 7 CDRs detinguts dilluns en el marc de l'operatiu Judes de la Guàrdia Civil acusats de terrorisme. El cas continua sota secret de sumari.
El jutge Manuel García Castellón ha fet cas a la petició del fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, i ha enviat a la presó els 7 detinguts acusats de terrorisme. La fiscalia els acusa de participació en els delictes de tinença d'explosius, conspiració pel delicte d'estralls i d'integració en grup organitzat o organització criminal de naturalesa terrorista amb la finalitat de subvertir l'ordre constitucional i alterar greument la pau pública.
Els 7 CDRs han declarat aquest dijous al matí a l'Audiència Nacional. Ho han fet en vistes individualitzades de mesures cautelars a causa del secret de sumari.
El jutge García Castellón els ha interrogat d'un en un només en presència de cada un dels seus advocats. Els dos detinguts a Sabadell, que el mateix dilluns van quedar en llibertat amb càrrec, seran citats a declarar a l'Audiència Nacional en els pròxims dies. Els primers en declarar davant del jutge han estat els dos acusats defensats per advocats d'ofici. Al matí, polítics dels grups independentistes i familiars s'han concentrat a prop de l'Audiència Nacional per donar suport als detinguts i acompanyar els familiars i amics.
Doncs les declaracions dels 7 detinguts han estat acompanyades de les crítiques de les seves defenses. Els advocats dels detinguts han denunciat la vulneració absoluta de drets dels acusats.
En declaracions a la xarxa, el portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha criticat de nou haver conegut la decisió del jutge a través d'una filtració a la premsa i ha titllat tot el procés de persecució contra el moviment independentista.
I si això es confirma, la valoració que en fem és que és un pas més, és el colofó d'aquest barran procediment, d'aquest barran espectacle mediàtic en què s'ha intentat condemnar des del primer minut a 9 persones sense que hagin tingut ni tan sols un judici, ni que manifesta aquesta voluntat d'escarment i de persecució per part de l'estat espanyol contra el moviment independentista i contra qualsevol moviment que li planti cara, no?
L'estratègia dels advocats passa ara per demanar que la major part de les diligències de la Guàrdia Civil siguin considerades il·legals i quedin fora de la investigació i a nivell popular la mobilització permanent del carrer.
Per una banda, impugnar totes les claríssimes i constants irregularitats que s'han viscut en aquest procés i, per altra banda, sol·licitar dues vegades com sigui possible l'immediat alliberament d'aquestes persones en termes jurídics i en termes socials i polítics. Creiem que la millor manera que siguin el més aviat possible a casa és una estratègia de mobilització constant.
Precisament, l'ANC ha convocat ja mobilitzacions aquest vespre davant els ajuntaments de tots els municipis catalans.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
L'enviament a la presó dels 7 CDRs ha provocat una picabaralla en el ple del Parlament durant la segona i última sessió del debat de política general. De fet, els diputats de la CUP han abandonat l'hemicicle en conèixer la decisió de l'Audiència Nacional. Per tot plegat, s'ha convocat una junta de portaveus extraordinària. Seguint l'última hora, hi ha la nostra companya Mònica Hernández. Mònica, bona tarda.
Bona tarda. Doncs aquesta última hora ens fa explicar-vos que el president del govern, en Quim Torra, encara és aquí al Parlament de Catalunya, on s'està celebrant, com deies, aquesta junta de portaveus extraordinària que ha d'acordar una declaració sobre els empresonaments amb el suport dels grups independentistes i també dels comuns. Ara mateix el que estaríem fent en aquesta junta de portaveus és pactar el text de suport als membres dels CDRs que han estat empresonats, enviats per l'Audiència Nacional aquesta tarda. Aquesta situació, quan es rebia aquesta notícia, ha generat escenes de tensió, com dèieu, inèdites aquí al Parlament de Catalunya. La CUP, que ha demanat que se suspengués el ple el segon dia d'aquest debat de política general, ha abandonat l'hemicicle i també ha exigit doncs, aquesta convocatòria de la Junta que ara mateix s'està celebrant. Un cop acabades les votacions, el mateix ha fet també Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i els diputats independentistes aleshores han fet crits a l'hemicicle a favor de la llibertat. Això ha encès els ànims de Ciutadans, sobretot de Carlos Carrizosa, que ha assegurat que se sentia amenaçat. Carrizosa ha estat cridat a l'ordre en tres ocasions pel president del Parlament, per en Roger Torrent, que ha acabat expulsant-lo de la sala. Si us sembla, escoltem aquest moment.
I sol·licito una suspensió temporal del ple i una convocatòria urgent de la Junta de Portaveus per tal d'acordar entre els grups parlamentaris la resposta institucional que aquest fet...
Senyor Riera,
ja li anticipo que pel que fa al grup parlamentari de la CUP no podem normalitzar la vida
Riera,
institucional amb una situació d'excepcionalitat democràtica i de repressió.
Senyor Riera.
I per tant, nosaltres...
Senyor Riera,
abandonarem
no té la paraula,
sisplau. No. Des del rebuig, com sempre, més profund a la violència, tinguem clar que el nostre projecte polític només es defensa des del pacifisme i les urnes. Demanem la convocatòria d'una junta de portaveus per denunciar la violència, les formes, l'aplicació de la llei antiterrorista, aquestes 7 persones que acaben de decretar que ingressin a presó.
Vergüenza y pena que siente este presidente del grupo parlamentario al estar en un parlamento en el que se está amparando a personas que mediante una resolución judicial han ingresado preventivamente en prisión, presuntamente por hechos gravísimos como son atentar.
Doncs un cop acabat aquest ple s'ha produït una altra situació o imatge inèdita. Ha estat a la sala de premsa d'aquí del Parlament de Catalunya, on Ciutadans en bloc, tots els seus diputats, han ofert una compareixença davant dels mitjans de comunicació, on Carlos Carrizosa ha reiterat que el que ha passat avui al Parlament és una infàmia. Ha dit que estava orgullós d'haver estat expulsat per haver defensat la llibertat de tots els catalans. Pendents a aquesta hora doncs del que pugui donar de si aquesta junta de portaveus, d'aquesta declaració conjunta que faran els grups independentistes també amb el suport dels comuns, per donar també aixopluc i suport no només als 7 empresonats dels membres del CDR, sinó també a les seves famílies, que, com dèieu, també avui hi ha convocades diverses manifestacions. Aquí a Barcelona, a plaça Sant Jaume, en aquests moments n'hi ha una de suport als detinguts i empresonats avui per l'Audiència Nacional.
Gràcies, Mònica. Des del Parlament, doncs, efectivament, estarem pendents. Més qüestions i encara en la crònica judicial, els 6 regidors de Badalona absolts del delicte de desobediència per haver anat a treballar el 12 d'octubre de 2016 titllen la decisió de la Fiscalia de recórrer la sentència d'intent de generar por i restringir els drets polítics. Asseguren que eren conscients que la decisió del Tribunal del passat 9 de setembre no era el punt i final d'aquest procés. Ara, el fiscal demana que l'Audiència Provincial de Barcelona revisi el cas. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti García.
Per aquesta sentència absolutòria, el fiscal ara procedeix a interposar un nou recurs, defensant que els regidors van danyar, segons assegura, els valors socials i culturals associats a la Fiesta Nacional. El regidor del grup municipal d'Esquerra, Oriol Lladó, afirma que ja eren conscients que la darrera resolució no era un punt i final i de situació de preocupant. Lladó afirma que la Fiscalia pretén fomentar la por i restringir els drets polítics.
És un recurs, insisteixo, molt dur, demana la nul·litat de la sentència, és a dir, que va realment molt enllà.
L'hem d'estudiar bé, a partir d'aquí, doncs, ara hem parlat amb l'Agnès, doncs, amb l'advocat, amb el senyor Van den Einde, per veure què és el que fem a partir d'ara. No ens sorprèn, malauradament, està en aquesta lògica de perseguir i de temorir càrrecs electes en l'exercici dels seus drets polítics.
El Ministeri Públic insisteix que els regidors d'Esquerra i Guanyem Badalona en Comú van concórrer en un delicte de desobediència per obrir el Viver el 12 d'octubre de 2016.
La Diputació de Barcelona reclama la condonació del deute de les famílies vulnerables que Endesa reclama als ajuntaments. Ho ha fet en una moció que ha comptat amb el suport de tots els grups, tret de Ciutadans i el Partit Popular, que s'han abstingut. Ha estat, per cert, el primer ple de la Constitució del nou cartipàs de l'ens supramunicipal.
L'amenaça d'Endesa de tallar la llum a les persones vulnerables si els ajuntaments no paguen el que deuen a l'elèctrica ha arribat al ple de la Diputació. Junts per Catalunya, Tots per Terrassa, En Comú Guanyem, Esquerra Republicana i el PSC han aprovat una moció que, entre d'altres coses, reclama que es condoni aquest deute. La socialista Pilar Díaz ha assegurat que els consistoris no el pagaran.
Hem de veure com es pot afrontar el deute que es pugui generar en el futur. Pel que fa al deute que reclamen, nosaltres ho hem de dir. Nosaltres, d'entrada, aquí es demana la condonació, però nosaltres, d'entrada, no el reconeixem.
PP i Ciutadans s'han abstingut perquè consideren que qui ha de solucionar el problema és la Generalitat i la moció li treu responsabilitat. El ple de la Diputació també ha tirat endavant un text que dona suport a la tasca de l'ONG proactiva Open Arms i ha aprovat tornar a penjar el llaç groc de la façana de la seu principal de l'ens de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un fet que no es produirà almenys fins que no passi el període electoral.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Cop policial contra els robatoris a domicilis a Tarragona. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous quatre persones que formaven part d'una banda organitzada. S'han fet diverses entrades a domicilis de la ciutat i també d'altres municipis. Per cert, que tres periodistes que cobrien l'operatiu han estat agredits pels veïns d'un dels barris on ha intervingut la policia. Han rebut cops i trets de balins. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Aquest matí, tres periodistes de TV3 i de l'Agència Catalana de Notícies han rebut trets de balins mentre cobrien una operació policial dels Mossos d'Esquadra al barri de Camp Clar, a Tarragona, contra una banda especialitzada en robatori a domicilis. Quan els periodistes ja estaven recollint i els Mossos ja havien marxat, els tres reporters han estat agredits per veïns de la zona. A la redactora de l'Agència Catalana li han donat un cop a la càmera i l'han rodejat diverses persones. Tots tres, a més, han patit una pluja de balins disparats des d'algun dels habitatges que han acabat tocant els dos treballadors de la televisió pública resultant ferits lleus. El Col·legi de Periodistes ha lamentat aquest tipus de fets i ha exigit a través d'un comunicat que es garanteixi la tasca dels periodistes en condicions de seguretat. El dispositiu policial s'ha centrat a la ciutat de Tarragona, concretament als barris de Camp Clar i Torreforta, així com a Reus. En total s'han realitzat tres entrades, una en cada lloc i quatre detencions. A les 13 hores, segons informen els Mossos, l'operatiu s'ha donat per finalitzat, però continuen les investigacions i les accions estan sota secret de sumari.
I en torna la polèmica per l'exhumació del fèretre de Francisco Franco, un empresari ebrenc vinculat a l'extrema dreta ha ofert a la família del dictador una finca al terme municipal de Flix, a la Ribera d'Ebre, per convertir-la en un mausoleu on enterrar-hi les restes de Franco. L'alcalde, Francesc Barbero, ha assegurat en una piulada a Twitter que en cap cas permetran o autoritzaran un homenatge al feixisme al municipi ebrenc. Canal Terres de l'Ebre, Julià Albesa, bona tarda.
Bona tarda. Gerard Bellalta, un empresari català vinculat a l'extrema dreta, ha anunciat que oferirà a la família Franco una finca ubicada a Flix per construir un mausoleu on enterrar el dictador. La informació l'ha divulgada a Alerta Digital, una publicació online vinculada a la ultradreta, i no s'han fet esperar les reaccions des de les Terres de l'Ebre. L'alcalde de Flix, Francesc Barberó, ha assegurat en una piulada al Twitter que en cap cas permetran o autoritzaran un homenatge al feixisme a Flix. Tot i el contundent rebuig, Barberó qüestiona a la vegada en el mateix tuit la credibilitat d'aquesta informació. L'anunci d'aquest empresari, que va estar vinculat a Plataforma per Catalunya, arriba un cop el Tribunal Suprem ha autoritzat l'exhumació de les restes del dictador, que es troben al Valle de los Caídos. Bellalta proposa construir en aquesta finca de Flix un mausoleu de dos pisos, inspirat amb el del rei Teodòric el Gran, amb una àrea temàtica dedicada a Franco i oberta al públic tot l'any.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Tret de sortida, la 65a Fira de Sant Miquel de Lleida, amb el rerefons de la polèmica pels baixos preus de la fruita seca i la vinya. La consellera Teresa Jordà, l'encarregada d'inaugurar el certamen, s'ha compromès a treballar per aconseguir preus justos al camp davant les demandes que li feien els pagesos a les portes de la fira. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Jordà ha assegurat que arribaran fins on hi hagi marge per aconseguir que el sector no registri pèrdues.
Parlem de productes que tenen un valor afegit, i que no hi ha dret, que no hi ha dret que moltes vegades l'avellana de Reus, que és una avellana fantàstica, que hem de donar-li el valor que té, la manguem en pasta i la manguem a Itàlia. I no hi ha dret que anem a comprar l'oli boníssim a Itàlia, embotellat a Itàlia, però que el comprem als supermercats d'aquí i que l'oli sigui comprat aquí. I no hi ha dret que els lineals del súper un producte de l'excel·lència del cava es vengui 1,50 €. Si no aconseguim canviar aquest paradigma, no ens en sortirem.
També ha assistit la inauguració el secretari general d'Agricultura i Alimentació del Ministeri, Fernando Miranda, que ha defensat l'oposició de l'executiu estatal respecte als plans d'arrencada de fruita. Miranda considera que cal buscar noves solucions per fer front a la crisi de preus del sector.
Yo creo que ya han pasado los tiempos en los que el Estado o las comunidades autónomas les tenemos que decir a los agricultores, a los ganaderos, qué poner o qué quitar. Ellos ya son los que tienen que saber qué poner o qué quitar en cada momento en función de lo que es más rentable y lo que es menos rentable.
La Fira de Sant Miquel s'allargarà fins diumenge i compta amb la presència de 317 expositors repartits en una exposició de 54.000 metres quadrats.
A les portes de la vaga mundial pel clima, cada cop són més els ajuntaments que emprenen mesures per lluitar contra el canvi climàtic. El primer pas és la declaració d'emergència climàtica. A comarques com la Garrotxa ja són 5 els municipis que han determinat l'alerta generada arreu del món per aquesta situació que pateix el medi ambient, i properament diversos consistoris s'afegiran a la denúncia. Olot Televisió, Paula Núñez, bona tarda.
Bona tarda. Primer va ser Beuda fa 7 dies i aquesta setmana s'hi han sumat la Vall d'en Bas, Santa Pau, Mieres i Les Preses. Són els 5 municipis de la Garrotxa que s'han declarat en emergència climàtica. Els consistoris de la comarca es van afegint de forma progressiva a la denúncia de la situació climàtica que viu el món. Precisament aquest divendres hi ha una vaga pel clima prevista a la que els ajuntaments esmentats hi donen suport. Així mateix es comprometen a fer accions que contribueixin a aturar el canvi climàtic, com reduir un 40% les emissions dels gasos d'efecte hivernacle en relació als nivells de 1990 o millorar l'eficiència energètica en un 27%. Lluís Amat és l'alcalde de la Vall d'en Bas.
Volem manifestar el nostre compromís, volem fer totes les accions possibles per posar el nostre gra de sorra per tal de cuidar el nostre entorn, ser responsables i tenir aquest compromís davant d'una situació com aquesta.
S'espera que en els propers plens dels consistoris s'hi afegeixin altres municipis garrotxins, com Sant Jaume, Castellfollit o Olot.
De nou a Flix, al nord de la Ribera d'Ebre, acollirà aquest dissabte diversos actes culturals pensats per combatre la destrucció del territori a causa de l'incendi originat aquest passat mes de juny a la Torre de l'Espanyol i que va cremar 5.000 hectàrees. La jornada està organitzada per un grup de veïns del municipi i compta amb la participació desinteressada d'artistes i experts amb la col·laboració de l'Ajuntament de Flix. Canal Terres de l'Ebre, Julià Alvesa, bona tarda.
Bona tarda. Art en mig les cendres. La intervenció artística del bomber Marc Cellarés serà el punt central de la jornada cultural Camí de Cendra, que tindrà lloc el dissabte 28 a Flix, una de les poblacions més afectades per l'incendi de la Ribera d'Ebre. Cellarés ha instal·lat una sèrie de creus vora la carretera entre les restes del foc. L'artista i bomber Marc Cellarés.
Els creus eren un ritual de dol, i com a ritual de dol vaig fer creus que volia que l'espectador veiés aquell sentiment que jo havia tingut a la pèrdua d'un bosc estimat. Aquí és una altra història. Acceptem que els boscos s'han de cremar perquè no hi ha una gestió, no hi ha unes polítiques a darrere i, per tant, estan condemnats a cremar-se.
El programa de les jornades culturals encabeix des d'actuacions de dansa, música, fins una taula rodona amb experts. Tots els actes seran gratuïts, però s'acceptaran donatius que aniran destinats a la gent afectada per l'incendi. Així mateix hi ha altres activitats solidàries del dissabte, com el Festival de Música Mira Rock a Miravet, una pedalada popular a Torre de l'Espanyol i un torneig de futbol sala a Flix.
I en cultura, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, el Festival de Portaferrada comptarà amb uns 2 milions d'euros anuals els propers 4 anys i tindrà el pressupost més elevat de la història. El festival seguirà sota la gestió de l'empresa The Project després de ser l'única que optava al nou concurs de concessió de cara al proper quatrienni. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. The Project ha tornat a guanyar el concurs públic per portar el Festival de la Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols els propers 4 o 5 anys amb una proposta que supera totes les bases mínimes que exigia el contracte. Així doncs, s'incrementarà en 500.000 euros anuals el pressupost de contractació artística, que ara es fixa en 1.250.000 euros. També s'estableix que s'allargaran 9 nits més al festival, amb almenys una vintena d'espai port, 7 al Guíxols Arena, 5 al Teatre Auditori i 4 a l'Església. D'aquests espectacles, un mínim de 13 hauran de ser internacionals exclusius a Catalunya, Catalunya per tal de garantir la qualitat de la marca Porta Ferrada i que esdevingui un projecte de país. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols.
Si ja veníem sent la referència com a festival més antic, passar a ser desenvolupar un projecte que jo crec que és un projecte que en l'àmbit cultural volem ser un projecte de país amb una referència important en tots els àmbits, en els àmbits de les arts escèniques, les musicals, també un punt de trobada per a especialistes i professionals, que és el que s'ha vingut trobant amb el Festival Singlot.
El consistori vol que el certamen no esdevingui elitista malgrat el salt qualitatiu. Per això s'estableix que el preu mitjà de l'entrada serà de 50 euros.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Demà divendres comencen les superdivisions de tenis taula.
En categoria masculina, els dos únics equips catalans participants a la màxima categoria s'enfronten demà entre ells. El Borges Vall rebrà a partir de les 6 de la tarda el CERT l'Escala. Mentre que en categoria femenina, demà el Girbau Vic rebrà a les 8 el Santa Eulàlia d'Eivissa.
Ràdio Vic, Pep Portet.
El Girbau Vic tenis taula comença aquest divendres la temporada a la superdivisió femenina Lliga Iberdrola. El renovadíssim conjunt biguetà afronta el debut rebent el Covicsa Santa Eulàlia d'Eivissa, un equip que comanda l'exbiguetana Sara Ramírez, que s'ha reforçat molt en la incorporació de la jugadora de Hong Kong, Lam Yilok. El conjunt biguetà ha canviat totalment la seva plantilla. Així, a partir de les 8 del vespre, es podrà veure al local de joc del Castell d'Emplanes el debut de Sofia Xuanzang, Orsolia Feher i Charlotte Carey, amb la samarreta del Girbau Vic. L'entrenador biguetà Salvador Serra no podrà comptar amb una altra de les incorporacions, la sèrbia Gabriela Feher, que es va lesionar el genoll i encara estarà un mínim de 3 mesos de baixa. El conjunt biguetà afronta aquesta temporada amb il·lusions renovades i amb ganes de ser competitiu a la Superdivisió, en un any en què compaginarà la participació a la Superliga amb la participació a la Champions de tenis taula, on va debutar fa 2 setmanes amb derrota a Alemanya.
I dissabte es viurà el debut històric de la Superdivisió Femenina de tenis taula. El Reus rebrà l'Hispalis Sevillà en el seu primer partit a la màxima categoria estatal.
En waterpolo, demà cita europea pel Mataró i el Mediterrani.
Comença la segona fase prèvia de l'Eurocup masculina i el Centre Natació Mataró acull el grup F, en què els locals s'enfrontaran en el primer partit al Montpellier francès a partir de 6:15 de la tarda. L'altre representant català en aquesta fase, el Club Esportiu Mediterrani, s'enfrontarà a Croàcia al Miskolc hongarès des de 9:15. La competició s'allargarà fins diumenge i els dos millors de cada grup passaran ja a la fase eliminatòria.
Doncs fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa, agafant possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc, un matí d'activitats i jocs d'aventura, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 29 de setembre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al parc a l'espai natural de les Guilleries Sabassona. A partir de 11:15 del matí a l'àrea d'esplai de la Font Trobada a Folgueroles.
Viu al parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
Comença la nova temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
El 27, 28 i 29 de setembre s'inaugura amb un Rèquiem alemany de Brahms, una missa de difunts monumental i lluminosa que és un cant a la vida, sota la direcció de Kazuji Ono i amb les veus de l'Orfeó català.
Descobreix-ne tota la programació. Abonaments i entrades a la venda a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Avui us proposo un cap de setmana ibèric, però em sap greu decebre els qui per això us espereu una ruta gastronòmica entre pernils i lloms adobats. El Cap de Setmana Ibèric és una iniciativa del Museu d'Arqueologia de Catalunya que farceix d'activitats fins a 25 jaciments ibers de casa nostra. Enguany arriba la 19a edició, dedicada a les cases, i se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre. D'entre tots els jaciments disponibles, m'agradaria destacar-vos la fortalesa dels Vilars, situada a Arbeca. Són unes restes úniques a Catalunya, una gran fortificació defensiva circular habitada entre els segles 8 i 4 abans de Crist. A més de les visites guiades de dissabte i diumenge al matí, on els mateixos arqueòlegs ens explicaran les últimes descobertes en les excavacions d'aquest estiu, el dissabte 5 a 11:45 podrem participar d'un taller d'arquitectura en terra per aprendre a elaborar tubots tal com ho feien els ibers. Pel que fa al diumenge, dia 6, a les 12 del migdia, el professor Joan López oferirà una xerrada sobre la història de la fortalesa i, en acabat, podrem gaudir d'un aperitiu degustació amb els vins del celler Els Vilars i els licors de la cooperativa Tres Cadires. El 5 i 6 d'octubre, 19è cap de setmana ibèric, trobareu les activitats de la fortalesa d'Arbeca i de la resta de jaciments catalans al web rutadelsivers.cat.
La xarxa.